es pot fer millor, ho podem fer millor com a societat, i també és veritat que no vull desconèixer les necessitats i els reptes que tenen alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana, que no ho tenen fàcil. Hi ha situacions socials complexes, amb barris complets, amb necessitats importants, i per tant aquesta és una realitat del país que no podem desconèixer, però la llei ve a contribuir, ve a ajudar, ve a oferir eines i instruments perquè els ajuntaments puguin fer més coses en favor de les persones sense llar.
Mentre heu estat treballant en aquesta llei, l'heu explicat als partits polítics per iniciar aquest procés i aquest canvi que ha de començar al Parlament de Catalunya. Alguna vegada us han dit això que esteu plantejant és massa, és excessiu, no s'hi pot arribar a tant, no? Al final estem dient hem de fer una llei que diu ha de ser obligatori saber quanta gent hi ha al carrer, ha de ser una llei que digui ha de ser obligatori ajudar-los amb aquesta ajuda d'urgència, però també és una llei que obliga, per exemple, a la construcció o a aconseguir pisos de protecció oficial que ara mateix no existeixen. És un dels grans problemes d'aquest país per poder reallotjar a aquestes persones que ho necessiten.
Mireu, no hi ha hagut cap partit polític que s'hi hagi oposat frontalment, perquè és difícil oposar-se a una llei així. Com que estem parlant d'una realitat tan evident...
Sí, però li demano, perquè en aquest país, de lleis que havien de solucionar situacions que són flagrants, ja n'hem fet. La llei de la dependència, no?, per exemple. Però són lleis que, si després no van acompanyades de les inversions necessàries per fer-les... acaben quedant, diguem-ne, en una representació legal del bonisme, no? És a dir, això és el que teòricament hauríem de fer, després una altra realitat és la que podem fer, no? I aquí al final és on les coses acaben encallant.
Aquesta és una gran pregunta, i miraré de respondre-hi. Per comparar-ho amb la llei de la dependència que em plantejaves, la llei de la dependència és una llei de caràcter universal, i per tant qualsevol ciutadà, independentment de la seva capacitat de renda, que estigui en una situació de dependència, podia reclamar amb aquesta llei una cobertura de serveis per part del sistema.
Mm, sí.
En aquest cas, no és una llei universal. Estem parlant d'una llei que, com a molt, beneficiarà 18.000 persones. No m'he pres la molèstia de calcular el percentatge que això suposa sobre el conjunt de la població catalana. Però podríem dir que és una llei residual, que afecta a una minoria de ciutadans. Memòria econòmica no l'hem fet perquè no disposem de totes les eines i ens sembla que això ja és feina pròpiament del Parlament de Catalunya i del govern que l'ha d'aplicar. Però estem segurs que serà una llei barata, molt barata. El Parlament de Catalunya ha aprovat lleis més cares, sense cap mena de dubte, i el retorn social que tindrà és molt elevat. Això per una banda. I per l'altra, no partim de zero. El govern ja destina partides econòmiques que canalitza a través dels ajuntaments. Hi ha actuacions en matèria d'habitatge que algunes d'elles acabaran previstes, que algunes d'elles acabaran beneficiant a persones sense llar. I finalment, hi ha ajuntaments grans, petits, mitjans, que ja estan fent aportacions. Per tant, diguem, aquestes realitats de partida acabaran mitigant l'impacte pressupostari que aquesta llei tindrà. Evidentment tindrà un impacte pressupostari, lògicament. Això val diners, no és una llei que valgui zero. No n'hi ha cap de llei que valgui zero. Aquesta requerirà una inversió de recursos públics. Insisteixo, estic segur que quan es faci la memòria econòmica, tots els partits polítics del govern arribaran a la conclusió que no és tan car com algú es podia pensar.
Aquest matí el sensellarisme arriba al Parlament de Catalunya. Entitats socials i el món acadèmic han treballat durant 3 anys per preparar aquesta proposta de llei per erradicar el sensellarisme, una proposta de llei que aporta mesures transitòries i urgents per tal de fer front i poder erradicar a Catalunya aquesta realitat. A partir de les 11 del matí, aquesta proposta, que s'ha treballat des de 6 centres d'acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials, es farà pública. S'ha impulsat des del món acadèmic, ha dirigit l'Antoni Emiliani Massana, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma, aquest text. I a partir d'aquí en començarà la tramitació parlamentària. Avui n'hem parlat, ens n'ha avançat el contingut i li agraïm molt a en Salvador Maneu, que és el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Barcelona. Senyor Maneu, gràcies per haver vingut, gràcies per la feina que han fet i que sigui un èxit aquesta iniciativa.
I moltes gràcies a vosaltres pel ressò que ens doneu.
A vosaltres per ser-hi amb la feina i avui aquí al matí a Ràdio Estel. Passen 5 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
BufeteRojas.es. 93-246-6096. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Al matí a Ràdio Estel, 9 i 8 minuts, temps de tertúlia. I Banguera, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Ben tornada al programa. Joan Serra, com anem? Bon dia.
Molt bon dia.
A Madrid, Josep Maria Brunet, bon dia.
Hola, hola, com estàs?
Molt bé, mira, pendent del que es va publicant i del que va sortint. Pere Aragonès ha fet un tuit. Avui em connectaré telemàticament a la reunió de govern. Tinc un positiu per Covid-19 a casa i per prudència i per minimitzar riscos avui adaptaré l'agenda. I teletreballaré, diu el president Aragonès. Ell
ens podria...
havia passat la Covid,
sí.
El president
sí.
Aragonès ja va passar la... Ja
la va passar crec que una mica després que Quim Torra, no?
En el que sí que va ser en la primera onada, que el govern va haver-hi diversos casos. Doncs mira, Pere Aragonès a casa té un positiu de Covid-19 i a través de les xarxes ens ha fet saber que avui teletreballarà. Doncs,
una situació que ens podria sonar a tots.
Exacte, tots ho hem fet uns quants. Ja ens ha tocat de passar-hi per aquesta situació. Per cert, que les restriccions s'acaben divendres. L'oci nocturn seguirà tancat, però les restriccions s'acaben divendres. És una bona notícia, no?
Sí, jo, mira, ho parlàvem abans d'entrar a l'antena. Jo tinc la sensació, i no qüestiono que es prenguessin, perquè estàvem de pujada i la onada que venia era molt grossa, tot, com a mínim a nivell de número de contagis. Però jo tinc la sensació que aquesta ha estat la vegada que les restriccions han estat més inútils. D'entrada, el toc de queda que es va suprimir, que era una mesura policial, i jo l'entenc, eh? O sigui, deixem-ho clar, no és que, però no té cap efectivitat sanitària, té una efectivitat de prevenir botellots, no de prevenir contagis, mm-hmm. o de garantir l'ordre públic si tanques l'oci nocturn. I també ens hauríem de preguntar per què és necessari un toc de queda per garantir l'ordre públic. Però, bueno, això ja seria un altre debat. Sí. Aquestes restriccions... Home, ha vist l'explosió de contagis han estat de les menys útils i continuen sent costoses per sectors econòmics. Jo entenc que es prenguessin, però també hem de començar a reflexionar sobre com es prenen aquestes mesures.
Estem parlant, per recordar-ho, perquè bàsicament jo crec que al final ja vivim en un món que la gent tampoc té gaire clar quines restriccions quedava o no, però vaja... Dit a l'engròs, ens quedaven restriccions d'aforament, que quedaran aixecades. Hi havia algunes restriccions horàries que quedaran aixecades. Hi havia aquest màxim de 10 persones per les trobades o reunions socials que quedaran aixecades. L'oci nocturn seguirà tancat, com a mínim una setmana, com que ara ho revisem cada 7 dies, doncs una setmana més l'oci nocturn tancat. I crec que el que encara no sabem és què passarà amb el passaport Covid.
Aquesta és la reflexió que té pendent el govern, que ha encarregat un estudi, sí. I d'aquí n'hem de determinar a veure si hi ha canvis substancials en això. Jo estic força d'acord amb el que deia l'IVA abans. També és cert que el govern tenia previsions ja al desembre que apuntaven que hi havia un increment de contagis molt exponencial, que segurament no, aquesta escalada no s'aturaria fins a finals de gener. I les restriccions preses abans de les festes de Nadal també s'explicaven tenint en compte aquesta previsió i aquests càlculs que utilitzava l'administració. Per bé que gairebé 2 anys després de pandèmia, a mi sí que hi ha algunes coses que encara em continuen faltant, com per exemple que hi ha hagut un estudi més exhaustiu o més públic en relació el perquè de l'utilització del toc de queda, més enllà del que apuntava l'IVA, que és evident que hi té una influència o una incidència clara, no?
Brunet, si no fos per les discoteques, serem com Madrid ja gairebé, eh?
No, jo de totes maneres, a veure, soc més aviat de mentalitat conservadora en relació a la pandèmia i a les mesures restrictives. Em sembla que normalment doncs, són raonables que no s'obren, no? En definitiva. Perquè ja veieu, el número de contagis sí ha sigut molt elevat, jo crec que ho segueixen, i sobretot a mi em segueixen impressionant les dades, dades que tenen que veure amb la pèrdua de vides. I encara que, clar, no són tan altes ni, en fi, alarmants com en altres fases de la pandèmia, doncs se segueixen produint. És a dir, jo no tindria només una visió estadística respecte del que significa, per exemple, per les unitats de cuidados intensius. És a dir, si tenim les UCIs controlades, doncs ens ho podem permetre. És una visió tan mecànica, em sembla, no? que jo, en canvi, sempre tendeixo a veure l'ampolla buida, no? O mig buida. Per cada vida que es perd, penso que es podria haver fet, no? per evitar doncs, que els contagis fossin tants i, per tant, que hi hagués un percentatge de morts entre les persones contagiades. En fi, ja veieu, no és que jo m'hagi contagiat, no?, d'una fòbia, que això també hem vist episodis, no?, recentment, de gent que exagera, però sí que crec que les mesures restrictives doncs tenen una raó de ser i que s'han d'observar.
És veritat que sempre quedarà una mica el dubte, ho dic al fil del raonament que feia l'IVA, que és clar, què ens hauria passat en aquesta onada si no hi haguessin hagut aquestes restriccions? Perquè hem debatut... Clar, hi ha hagut una explosió tan bèstia de casos que, clar, vist des de fora, de seguida dius, bueno, és que no ha servit de res, no?, que això hi fos. Però també és un... No ho sé si no ha servit. No ho sé realment si no ha servit de res, o també pots fer la lectura... I què hauria passat si no haguéssim tingut les restriccions que hi havia, no?, per exemple?
Però jo per això reclamo aquesta reflexió, perquè jo crec que aquesta onada ha estat molt diferent. I de la mateixa manera que crec que ens hem equivocat en part en l'estratègia sanitària, a l'hora de mantenir el rastreig, que ha col·lapsat moltíssim la primària amb una malaltia que ha estat molt lleu en moltíssima gent... I potser això, de fet, ara, quan parlem d'estratègies de gripalització, és la constatació de que amb el canvi de la malaltia s'han de canviar les estratègies. Doncs això, jo crec que aquesta mateixa reflexió s'ha de traslladar al tipus de restriccions, perquè també afecta el canvi de malaltia a com lluites contra la transmissió, o si és necessari o és raonable aquesta lluita amb aquests números.
És veritat que el govern està treballant ja en un document per atendre de forma diferent, amb mesures diferents, no, la pandèmia, en un context del que hem anomenat la gripalització, és a dir, la normalització de l'epidèmia. I l'OMS, en els últims dies, s'ha pronunciat en la mateixa direcció. Per tant, és veritat que la realitat és diferent, les solucions haurien de ser diferents. Però jo crec que és important tenir en compte això, que el govern, l'administració, ja estava treballant a l'hora de prendre les restriccions per Nadal, de Nadal, tenint en compte que hi havia una escalada exponencial de contagis i que aquesta escalada no s'acabaria fins a finals de gener, i efectivament els números que s'utilitzaven són els que s'han acabat produint.
Doncs aquest migdia, cap a la una i a quarts d'una, a la una hi haurà aquesta roda de premsa del govern, i allà en coneixerem els detalls, però vaja, ho ha avançat, crec que ha sigut el diari Ara, veig també que són diversos portals, i hi ha aquesta confirmació que el govern aixecarà aquestes restriccions, excepte per l'oci nocturn a partir de divendres. L'oci nocturn, en principi, seguirà tancat una setmana més, i també pendents al que s'acabi puguem decidir al voltant d'aquest passaport Covid, que el govern ja ha rebut l'informe. A veure, abans de començar aquest temps de tertúlia, estàvem escoltant en Salvador Maneu, el director de Sant Joan de Déu Serveis Assistencials. Parlàvem d'aquesta proposta de llei que les entitats socials, 5 entitats socials, han estat treballant durant 3 anys llargs, que en principi sembla que té el vistiplau dels partits polítics, i que, per tant, hauria de tenir una tramitació parlamentària relativament ràpida. Parlava el senyor Maneu que en un any pogués ser una realitat. Deia, Iva, és una llei que ajudarà molt i que costarà pocs diners. Que això, d'entrada, és una bona condició perquè una llei acabi funcionant bé, diguem-ne, eh? Sí. Que necessiti pocs quartos per funcionar. Jo no tinc tan clar que necessiti tants pocs, però que necessiti pocs quartos per funcionar i que hi hagi un gran consens polític de la necessitat d'una llei com aquesta.
D'entrada, ja invita a reflexió això, no? Que l'argument d'una llei per donar més esguard, més empara a la gent sense llar, sigui, no us preocupeu que no és tan cara com sembla, i te l'hagin de vendre així, és una llei barata, amb un retorn social molt elevat, ens ha dit, molt concretament. I ja et fa pensar, home, potser no hauria de ser necessari explicar que serà molt barat perquè tiri endavant la llei, però efectivament els recursos públics sempre són limitats, i per desgràcia els votants i per tant els partits, per tant tots nosaltres, tendim a prioritzar les nostres necessitats. I en aquest sentit em sembla molt intel·ligent la manera de vendre-la. I després em preocupa, en certa manera, el que explicava respecte a la reacció de les administracions, que va molt per barris o per ajuntaments, concretament. Jo crec que seria exigible que totes les administracions tinguessin el mateix nivell de compromís amb unes polítiques que també són necessàries, molt necessàries, sobretot perquè és la gent que està més desvalguda.
Sí, però fixa que hi ha un detall que per mi no és menor, no? Que és que una iniciativa com aquesta hagi d'arribar directament des de la societat, però és que a més els hagi d'arribar ja feta, redactada. És a dir, que no hagin de treballar.
Tot el treball previ fet.
3 anys de feina per dir-los, que és el que faran avui al matí, eh? Mira, aquí tenim un plec d'un text, d'una llei, és que la teniu feta, la teniu redactada. Només l'heu de discutir allò que s'hagi de discutir, repasseu o retoqueu allò que s'hagi de retocar i voteu-la, perquè la feina està feta.
Mm-hmm. Indica segurament molt les prioritats i com hi ha certs temes que apareixen a l'agenda política en funció de la pressió que s'exerceix la ciutadania. Això en els últims anys ho hem vist molt, per exemple, en matèria d'habitatge. No? Moltes iniciatives han aparegut a partir de ILPs, que això vol dir la pressió de la ciutadania fent la feina prèvia per posar al centre del tauler polític qüestions que segurament abans eren molt perifèriques, no? I aquest és un exemple molt clar. A mi del pas que avui es fa al Parlament em sembla molt rellevant que sigui precisament això, és a dir, que que adopti escenari nacional. Per què? Perquè el sensellarisme, jo crec que tots els que hem fet informació local en som molt conscients d'això, ha estat una preocupació principalment, o gairebé exclusivament, de les administracions locals. I aquest debat ha estat difícil que es produís a escala nacional, no? Això havia passat també en el passat amb la qüestió dels lloguers, amb la qüestió de l'habitatge i de l'infrahabitatge, però és que, a més, en els últims temps en tenim molts exemples clars, no? No exactament de sensellarisme, però sí d'infrahabitatge, en els casos de Montcada, no?, o de la nau de Badalona en el seu moment. Per mi, el pas que es fa avui és rellevant també per això, perquè una preocupació que especialment ha estat d'escala municipal i que han atès les administracions locals, ara fa un pas més, eleva un esglaó per buscar aquest marc regulatori a escala nacional, que també això vol dir recursos que hi van acompanyats. És un pas significatiu.
I també que hi ha aquest punt d'autoobligar-se les administracions, Josep Maria, a no invisibilitzar aquestes realitats que saben que tenen i haver-hi d'actuar, que això també és un punt que és bastant important, diguem-ne, perquè el text que avui s'explicarà i la llei com avui es plantejarà obliga les administracions a haver de conèixer, radiografiar i actuar en aquestes realitats.
Bueno, quan vam comentar el que va passar a Montcada, jo demanava doncs, que hi hagués precisament estadística feta sobre aquesta qüestió. I em sembla que pot tenir localment, sí, expressions, no, doncs, que s'hagi treballat aquest problema, però segurament falta una visió general. Ara bé, jo si entenc bé, en fi, d'on ve l'origen del problema, hi ha una qüestió que és del de l'accés a la vivenda, com a trasfons. És veritat que hi ha gent que en fi, viu al carrer, en definitiva, per una difícilment comprensible decisió personal. Ho dic perquè els serveis d'acollida aquí a Madrid alguna vegada m'han explicat que hi ha gent a la que costa retirar del carrer. Però són casos, m'imagino, excepcionals i que no ens donen una radiografia adequada del problema. Ho dic perquè crec que és la qüestió de l'habitatge la qüestió clau. I aquí, en fi, quasi que us diria que és interessant fer un salt en la consideració del problema, perquè, clar, tu, Pol, utilitzaves en plural l'expressió «les administracions». La coordinació entre elles no sempre és fàcil i ara dic de fer un salt amb la qüestió perquè si pensem què està passant amb la llei de vivenda i els intents de canviar doncs, determinades actuacions administratives, està tenint un debat molt fort i que no s'acabarà amb l'informe que aquesta setmana farà oficialment públic el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, que entén, entre altres coses, que hi ha una invasió competencial respecte de les autonomies en matèria de legislació de vivenda. Clar, aquesta coordinació de les administracions, com tu deies, carai, és un objectiu que no està a la vora, per tant, sinó que tendeix a complicar-se.
Sí, però, jo, per això, tant, però això topa amb una realitat, Josep Maria. Que això topa amb una realitat, que és que, per exemple, en aquesta crisi pandèmica o postpandèmica que estem tenint, estem abundant i estem acabant de fer mal en allò que ja era més dèbil d'aquesta societat, i justament el fet de perdre la vivenda s'està convertint en una qüestió clau per entendre per què la gent acaba al carrer, no per la qüestió directa evident, no? De no tinc casa, acabo al carrer, sinó perquè el no perdre la casa, el fet de perdre la casa és la màxima expressió de tot el que s'està perdent amb aquesta crisi actual.
Per tant, en fi, tornem a l'origen del problema. Si la qüestió de l'habitatge i l'accés a la vivenda és la clau, doncs ja veieu quina baralla política ens espera. Jo crec que serà fortíssima i que la qüestió acabarà en el Tribunal Constitucional sobre, en fi, la política respecte als lloguers, les zones, no, d'especial consideració. Totes aquestes qüestions seran molt difícils de resoldre. Per tant, el protagonisme bàsic jo crec que seguirà sent local. Perquè, diguéssim, és l'administració més propera i encara que no és la que té més mitjans, doncs és la que pot doncs, actuar en socors de molts casos concrets que no tenen una altra viabilitat per ser abordats.
Ara, quin canvi en la radiografia, Iva? No? És a dir, sabíem, Espanya, des dels anys 90 que viuen en aquest 26% de la població que està en el llindar de la pobresa, però segurament ens havíem acostumat a una fotografia, no? A una radiografia de com era aquesta pobresa i com està canviant ara aquesta, aquesta radiografia i com les entitats diuen, escolta, més que ja no estem parlant d'aquell estereotip del pobre que tu tenies, sí, que tu tenies al cap, no? Sinó que les entitats socials...
De tota la societat.
Clar,
del,
clar, no? Diu, és que a les entitats socials ens està arribant persones com tu i com jo, no? Que porten acumulant, potser des del 2008 o 2009, problemes vinculats a la feina, els estalvis, la vivenda, el menjar i, finalment, el sensellarisme, no?
Sí, jo crec que en aquest sentit, i lligant una mica amb el que deia el Josep Maria, o sigui, d'una banda tindrem una batalla legal respecte als drets d'accés a la vivenda i el dret a la propietat. És una batalla molt essencial, que jo trobo que és molt lògic que hi hagi aquest gran debat, perquè són dues qüestions molt importants. I en un país com Espanya, on l'estalvi tradicionalment durant l'últim segle ha estat en la vivenda, no és tan fàcil de regular. I si a més tenim unes administracions públiques que no han fet vivenda pública, doncs tot es complica. Però a banda d'aquesta batalla legal, que viurem, jo crec, durant una bona temporada, a mi m'encantaria que les administracions, sobretot les locals, comencin a deixar-se certs prejudicis pel camí a l'hora de buscar solucions imaginatives. I ara estic pensant, per exemple, en els edificis de contenidors marítims que està fent l'Ajuntament de Barcelona. I jo, si jo miro això i miro, per exemple, la pretensió de que les naus industrials de Badalona segueixin com estan, perquè mira, era la solució i allà tenien un sostre, amb el perill que hi ha d'això, ostres, doncs jo crec que encara que d'entrada ens pugui semblar horrorosa la proposta, has de començar a explorar aquestes vies per donar sortides d'emergència, però que siguin ràpides, a un problema que és molt important. I no sé si és la millor, i entenc que pot aixecar molts recels, però jo crec que hem de començar a treure'ns prejudicis i a buscar solucions que donen resposta. O sigui, el que no pot ser és... s'ha de mantenir una nau com les de Badalona perquè no tenim una altra cosa que oferir, amb el risc que tot això comporta. Ho vam veure fa un any a Badalona i ho vam veure fa mig any a la plaça Tetuán.
Sí, però fixa't que, com a mínim, en els casos de Badalona o en el cas de la ciutat de Barcelona, ja sigui per la feina dels propis ajuntaments o d'entitats com la Fundació Arrels, s'han fet recomptes de quanta gent hi ha al carrer. El problema és que hi ha molts municipis que, conscients segurament que en aquell moment no podrien invertir en gestionar aquella realitat, directament ni la miren.
Sí.
Bé, al Parlament hi havia hagut iniciatives de ja fa anys instant a fer un recompte a tots els municipis de més de 20.000 habitants per saber exactament quant sensellarisme hi havia, que aquest recompte d'habitants s'hauria de fer, deien, un mínim de cada any i mig o dos anys, i no s'ha fet mai.
Sí, i també les entitats socials tenen detectat, per exemple, com això s'ha anat convertint en un fenomen metropolità pel fet de la inacció d'altres administracions locals, no? Això està detectat també, i és veritat que aquí, pel teixit social que hi ha, o pel pes de les administracions, aquest recompte, aquest control, sí que existeix més enllà d'altres poblacions que això no té aquest còmput, no? A veure, aquí hi ha diferents debats que estan imbrincats, no? Ara en parlava l'Iva molt bé. Hi ha un debat de la pobresa que ha canviat la seva radiografia, és a dir, el retrat robot, que ara explicàvem, ha anat evolucionant. Abans el retrat robot era d'algú sense recursos, exclòs del sistema. Ara aquest perill de caure al pou, no? Una fotografia que tenim molt clara, també és fins i tot per aquells treballadors que tenen un salari, però que és un salari que no els hi dona per sobreviure. I això ho veiem molt en casos de famílies amb fills, no? Les entitats socials fa anys que alerten amb les successives crisis que s'han produït i, per tant, com això mina l'economia familiar, de que aquest retrat robot ha anat canviant, ha anat evolucionant, s'ha anat desfigurant, i ara no afecta només aquelles persones excloses del sistema, sinó també ho fa el conjunt de la població, que ha passat a engreixar la part de gent pobra. I és així, i això afecta moltes famílies, no? Amb pares i fills. Això és una realitat. Llavors hi ha l'altra realitat del mercat de l'habitatge, no? I a mi quin sembla que sí que s'ha de ser valent a l'hora de prendre decisions, i decisions que per força hauran de ser doloroses, perquè la recepta que ha funcionat fins ara doncs no ha tingut resultats positius, ho hem de dir clar. És a dir, en aquest país s'ha de regular el preu del lloguer. És que s'ha de regular, perquè és que si no hem evidenciat que l'acció del mercat no beneficiava el conjunt de la ciutadania. Beneficiava una part interessada en el negoci de l'habitatge, però no el conjunt de la ciutadania. I aquí és veritat que segurament som davant d'una batalla que no serà senzilla, que hi haurà recorregut complicat, que hi haurà topades entre l'executiu i el judicial, però a mi em sembla que som en un moment en què no hi ha dubte que aquí s'han de prendre decisions que siguin diferents a les receptes aplicades.
Passa que aquí el Josep Maria hi feies l'advertència, Josep Maria, del que podia passar. T'ha sorprès a tu aquest posicionament del poder judicial davant d'aquesta llei de vivenda? Ho dic perquè fins i tot aquest darrer informe que apunta que podria afectar o tocar, diguem-ne, algunes competències autonòmiques. Bé, estem parlant al final d'una llei que tampoc va tenir tanta discussió política, que des del PP ja es va dir que allà on ells manaven no l'aplicarien, i el PSOE tampoc hi va fer cap escarafall. Els ajuntaments que la volien ja els va semblar, i a les comunitats on la volien ja els va semblar que estava bé, i ja n'eren conscients que segurament el text doncs podia tocar algun element competencial. I de cop i volta es despenja la justícia dient, doncs mira, no, per aquest camí no hi pots anar perquè hi pot haver aquest problema, diguem-ne.
No m'ha sorprès, no. No. Per diverses raons. La primera i més essencial és que el Consejo del Poder Judicial actual és un organisme dominat per un sector conservador de la magistratura. Per tant, que tinguin idees predominantment conservadores doncs és fins i tot un exercici de coherència. I també et diré que no m'ha estranyat per un altre factor, i és que jo crec que aquesta llei de vivenda realment suposa un xoc d'interessos més gran inclús que la reforma laboral. I que això explica, des del meu punt de vista, que el PSOE, no dic jo que hagi anat arrastrat en aquesta iniciativa i en aquesta reforma legal, perquè clar que el PSOE, que, en fi, com a partit de centre-esquerra, també és conscient d'aquesta problemàtica social. Però et diria que és menys partidari de la cirurgia de lo que ho és Podemos. I aquí, clar, aquesta és una altra qüestió que té a veure amb l'exercici de la política en general. Com és, saps allò que deia el Felipe González fa molts anys de l'ètica de la responsabilitat? Tu pots afrontar un problema amb ideals, i està molt bé fer-ho, no?, amb una visió ideal de la justícia social i del que cal fer perquè el dret a la igualtat s'acosti, mai serà una realitat, però s'acosti a la realitat, no?, de les coses. Però somiar truites tampoc és massa positiu. I què vull dir amb això? Que les iniciatives que es volen posar en marxa amb aquesta llei de vivenda són molt voluntaristes, i que jo em temo que si són excessivament regulatòries les clàusules que finalment doncs triomfen a la llei, primer seran recorregudes al Constitucional, i per tant tindrem una batalla que durarà 2 o 3 anys. I després vivim en una societat doncs diguéssim que clarament capitalista. I amb això què vull dir? Que el mercat és una arma de poder, i que el mercat reaccionarà. I que el mercat no és que siguin allò quatre senyors no, amb sombrero de copa, sinó no podem fer la caricatura aquesta, però no, és que hi ha molta classe mitja també, que té pisos, que els lloga i que preferirà guardar-se'ls o vendre'ls, i que no sé si una regulació que sigui excessivament voluntarista no portarà precisament a una retracció del mercat. És el que ha passat amb altres ciutats de fora d'Espanya. Per tant, és un experiment polític i social de gran envergadura, però que jo no estic segur que hagi de sortir bé.
Doncs veurem com acaba aquesta llei de vivenda. De moment el Poder Judicial ja ha tret la poteta, ja ha avisat, i veurem cap a on deriva...
Sí, t'afegeixo una cosa, Pol, sí. Fixa't, lo divertit, si em permets qualificar-ho de divertit, és que la dreta judicial es preocupi de que la llei suposarà o podria suposar una invasió autonòmica. És a dir, veure, doncs, fer un sector doncs, que també té, òbviament, activitat política, perquè el Consejo del Poder Judicial és una institució política, no m'enganyem. Sí. Doncs preocupada per la conservació de l'esquema de repartiment de competències, quan més aviat el que estem acostumats és a que es reforci l'Estat i no que es reforci la distribució de competències, a mi sí que m'ha provocat un somriure.
Home, però és que és molt més sostenible jurídicament això que l'altre argument que se'ls ha escapat, que és el de que aquesta fórmula no ha funcionat fora d'Espanya, que és un argument molt raonable si ets un partit polític, però no si ets un jutge.
No, però saps què passa? A veure, la lectura de la realitat sí que s'imposa per tothom, no? El jutge, quan dicti sentència, òbviament, té que tenir en compte raó jurídica. Però una organització com la cúpula judicial, que ja et deia, Iva, que és un òrgan polític, eh?
Sí, sí.
No ens descuidem. Doncs fa consideracions d'aquesta mena i jo crec que no està malament que les faci, perquè no deixa de ser una advertència perquè també el legislatiu sàpigui quin terreny trepitja.
Una de les grans dificultats d'aquesta llei també és que un dels propis partits del govern no se l'ha acabat de creure en la seva autèntica dimensió. Ara en parlava en Josep Maria, no?, d'aquest paper de nedar i guardar la roba del PSOE, i és veritat aquí que aquesta llei formava part d'un pacte de govern i qui ha estirat més sobre això sempre ha estat Podem, més que no pas el PSOE.
A veure, hem arribat al punt de les 9:36 del matí. Ahir, a Ràdio Estel, de fet, en aquest programa, cap a aquesta hora aproximadament, us informàvem que la ciutat de Barcelona, just davant d'on tenim els estudis de Ràdio Estel, van començar les obres per transformar l'antiga fàbrica protegida Germans Climent, el que va ser l'antic Happy Park durant 25 anys, aquí a la ciutat de Barcelona, al barri de Sants, en una funerària, en un futur tanatori. Els veïns, que fa anys que estan en contra d'aquestes obres per fer-hi aquest tanatori, asseguren que el barri de Sants, com a mínim en aquest punt, amb carrers estrets, no podrà aguantar la gran mobilitat que generen equipaments com aquest, amb moviment constant de cotxes fúnebres, de famílies, etc. L'antic Happy Park va tancar el novembre del 2019. El motiu és que no podia assumir la propietat al lloguer que li demanava el propietari, 15.000 euros mensuals. Aquest procés va anar avançant, es van buscar alternatives, finalment va aparèixer aquesta empresa privada que vol tirar-hi endavant aquest tanatori, que és el qui ha rebut la llicència d'obres i el vistiplau per tirar endavant aquest negoci per part de l'Ajuntament de Barcelona. El Xema Martínez és veí de la zona, membre de la plataforma Stop Tanatori. Senyor Martínez, com estem? Molt bon dia.
Sí, hola, bon dia, gràcies per rebre'm.
No, bueno, al contrari, un plaer que ens acompanyeu. Sorpresos que ahir comencessin aquestes obres a l'interior de la nau?
No ens aportava cap sorpresa. De fet, érem coneixedors de l'otorgament de la llicència d'obres perquè havíem tingut una reunió prèvia precisament amb el Departament de Llicències de l'Ajuntament, on vam posar sobre la taula una sèrie de regularitats que, des del nostre parer, contravenien normatives i ordenances en matèries d'urbanisme i patrimoni. Tot i així, hem vist doncs, que l'Ajuntament ha fet cas omís de les nostres al·legacions i jo crec, d'una manera irresponsable, ha acabat decidint otorgar llicència d'obres a la funerària.
Per què no voleu aquest tanatori aquí, en aquest punt de Sants?
Doncs, en primer lloc, perquè és un equipament injustificat, innecessari pel barri, ni siquiera per la ciutat. Només cal consultar dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, on es veu que les 85 sales de vetlla actuals disponibles a la ciutat de Barcelona tenen una ocupació mitjana d'un 70% aproximadament. La instal·lació d'un tanatori en el barri no ens aporta cap benefici. Al contrari, de fet, trenca la dinàmica social del barri. Normalment...
Però en què afecta negativament? És a dir, un tanatori, per entendre'ns? Vull dir que al final és un espai, diguem-ne, que tota l'activitat s'hi fa a l'interior i, home, sí, hi haurà persones que entraran i sortiran del tanatori, però no... En què pot suposar una molèstia pel barri o pels veïns un tanatori?
Doncs, veuràs... Considerem que, primer, aquesta activitat genera molèsties i problemes al veïnat. Tenim que tindre en compte, primer, la situació física de l'edifici en què es pretén instal·lar el tanatori. Els carrers són estrets, els problemes de mobilitat seran manifestos. Estem molt a prop d'una zona a menys de 50 metres densament poblada d'una zona escolar, el carrer Guitart, per exemple, que és un carrer patronal i a més és camí escolar. En teoria, segons resta de l'Ajuntament, ple de vida i un camí segur, ja em diràs tu, ple de vida al costat d'un tanatori també. L'accés a dues escoles de primària, Jaume I i Pràctiques, és justament pel carrer Guitart. Deixant de banda les consideracions que, com tu bé has dit, el Departament de Patrimoni té protegit aquest edifici i està catalogat com a bé cultural d'interès local. Si coneixéssiu els detalls del projecte en si, la pretesa transformació que pretén la funerària a l'hora de rehabilitar l'edifici transforma i modifica l'estructura de l'edifici. I no entenem per què, doncs, tant Patrimoni com el propi Ajuntament i els diferents departaments que tenen competència en aquest sentit permeten, diguéssim, aquestes actuacions.
Clar, vosaltres, pel que fa, diguem-ne, a aquestes irregularitats que enteneu que podria haver-hi afectació a l'edifici, les heu comunicat a l'Ajuntament? L'Ajuntament, la llicència d'obres l'ha mantinguda, per tant, l'Ajuntament entén que no hi ha cap problema amb l'edifici.
Són manifestes. Nosaltres les hem comentat i les hem posat sobre la taula, com et comentava abans. Però en aquest sentit, lamentablement, el nostre parer, l'Ajuntament interpreta permissivament la llei de tal manera que, finalment, es porta a terme el procés aquest d'aprovació de la llicència. Tant el de la llicència com el previ, el d'aprovar el Pla Especial Urbanístic Integral, que era el que presentava els promotors de la funerària per poder, d'alguna manera, accedir a concretar l'ús d'aquest edifici com a tanatori.
Clar, com a mínim el pla, com es va explicar, no sé si vosaltres que en teniu més detalls, per aquest tanatori parlava de quatre sales de vetlla i una capella. Clar, realment, si es mantingués aquesta ocupació al voltant del 70%, amb quatre sales de vetlla, vol dir que tant de trànsit de gent hi hauria a l'entorn d'aquest tanatori?
Bé, pensa que l'oratori està...
Ho dic en el sentit, diguem-ne, que hi hagués prou volum de trànsit com perquè suposi una molèstia, en el sentit que vostè plantejava. Estem parlant d'un tanatori, home, quatre sales... Ho dic perquè vist des de fora on pot pensar, bueno, quatre sales de vetlla, si n'hi ha tres de plenes... Quanta gent pot passar en un dia pel carrer a l'entorn de l'estació de Sants, que ja és un lloc on n'hi passa molta de gent?
Sí, doncs, bueno, precisament per això mateix. És a dir, ja són carrers densament, diguéssim, utilitzats pel veïnat, per comerciants, per distribuïdors, la mateixa circulació dels camions que, per exemple, porten les mercaderies a tots els establiments que estan en la zona. Imagina't, doncs, haver d'esperar una comitiva fúnebre o també... En aquest sentit, a nivell de gent, quantes vegades, quan funcionava el Happy Park, no veies una concentració, apenes 20 persones davant de la porta i ja no podies passar per la cera. Bàsicament, a més, diguéssim, del nombre de persones, usuaris, que al cap del dia puguin desfilar pel teòric tanatori, hi ha, diguéssim, la consideració de, diguéssim, la dinàmica social del barri. A veure, és incompatible l'activitat que du a terme una instal·lació com un tanatori amb l'activitat lúdica festiva que, per exemple, sabeu, la nau anexa a aquest altre edifici està cedida per l'Ajuntament a Castellers de Sants. Constantment, a la plaça Can Climent, justament al costat, per la part de darrere, que dona Viriat, es celebren constantment actes de tota mena, de petit i gran format. Ben aviat tindrem carnestoltes. Les escoles segurament faran alguna activitat allà. O farem una calçotada. O quan ve la festa major. Com es pot compatibilitzar, diguéssim, el respecte, el recull... o la intimitat que necessiten les persones que van a vetllar un familiar o un amic.
Però aleshores quin seria el lloc idoni per un tanatori?
En aquest sentit...
Vull dir, perquè en una ciutat com Barcelona, i ja no només al barri de Sants, vull dir, d'activitat cultural n'hi ha molta, de comerç, de bars i de restauració n'hi ha molts, aleshores com ho faríem per trobar espais per situar un tanatori, per exemple?
Bé, doncs en aquest sentit nosaltres recomanem que, per exemple, hem fet una sèrie de suggeriments. Un altre dels problemes que tenim és l'ordenança de serveis funeraris de Barcelona. Uh-huh. Recordeu que va ser modificada l'any 2017 pel govern municipal, en aquest cas presidit per la senyora Colau, amb la intenció d'afavorir, o reduint, anem a dir, les exigències per poder crear una instal·lació d'aquesta mena, uh-huh, en centres residencials, en zones residencials de la ciutat. Tot això amb la teòrica intenció de que l'entrada de nous operadors afavoriria la competència i faria rebaixar el preu dels serveis. Falsa esperança, en el sentit de que el pastís del negoci de la mort és molt llaminer i l'entrada d'un nou operador no farà que les tarifes baixin. Comentava, aquesta normativa és feble, és incomplerta i fàcilment interpretable. Aquest és el problema en què ens trobem, en què no hi ha, diguéssim, arguments sòlids o molt clars en què es puguin depositar els requeriments necessaris per poder dur a terme una activitat d'aquesta mena.
Per tant, hi ha aquesta part social per la qual enteneu que aquest no seria l'emplaçament idoni. Hi ha també aquestes irregularitats pel que fa a la normativa vigent i tenint en compte la protecció o catalogació que té l'edifici, mm-hmm, a la qual també fèieu referència, que malgrat tot això tira endavant. Una darrera pregunta que li volia fer és, vostès s'han plantejat, no sé si ho han fet ja, de presentar algun requeriment al síndic de Barcelona, per exemple, o de reclamar la mediació del síndic de Barcelona?
Sí. Precisament hem tocat totes les portes que podíem. Hem parlat amb districte, hem parlat amb la Casa Gran. Posteriorment a l'aprovació del PEUI, que va ser el 24 de juliol de l'any 2020, hem mantingut reunions amb representants de tots els partits polítics, excepte PSC, que fins ara no ens ha volgut rebre, i tots manifestaven ignorància i sorpresa al conèixer detalls del projecte que s'havia dut a terme i s'havia aprovat. Davant d'aquesta situació, nosaltres ens plantegem en quin criteri les diferents formacions polítiques seuen en un ple de l'Ajuntament i es posiciona a favor o en contra d'un projecte a votar. Sembla incoherent, o com a mínim, un acte irresponsable. Per suposat, doncs, també hem tocat a la porta del síndic de Greuges. Tenim notícies de que està...
El síndic de Greuges o el síndic de Barcelona?
El de Greuges.
El de Greuges. I el de Barcelona no hi ha anat encara?
No, el
encara.
De Barcelona no hem acudit. O, de fet, vam anar a dos síndics. El de Greuges i la sindicatura de Greuges. Vam rebre una comunicació en què ens comentaven que per no envair competències entre uns i altres, uns cedien, diguéssim, la gestió d'aquest conflicte al síndic de Greuges, que és qui actualment
els està portant,
disposa d'aquest tema. Per altra banda, com tu deies, hem acudit a la justícia amb l'ajuda d'un equip d'advocats que ens està ajudant, i el passat gener de 2021 vam presentar un contenciós administratiu per anul·lar l'aprovació del Pla Especial Urbanístic que permet la concreció d'ús, uh-huh, per tanatori, sí, d'aquest edifici. I ara, justament fa una setmana a penes, l'11 de gener, hem presentat un nou recurs contenciós administratiu, també davant del TSJ, per denunciar l'Ajuntament en otorgar la llicència d'obres. Esperem que... Sabem que els tempos de la justícia no són precisament àgils i ara, precisament, després d'un any d'estar esperant que l'Ajuntament aportés la documentació corresponent a l'expedient administratiu, que nosaltres consideràvem que no estava complerta, finalment el jutge ens emplaça a presentar demanda sobre la denúncia del PEUI. Tenim temps fins a l'11 de febrer per presentar la demanda i ben aviat ho farem. Els nostres advocats ja estan treballant amb això.
Doncs n'estarem pendents i veurem com evoluciona amb aquesta situació. Quina paradoxa, eh? Vull dir, vostès amb la via aquesta judicial encara oberta amb aquesta demanda que es presentarà, però les obres, d'altra banda, doncs que ja han començat. N'anirem parlant, senyor Martínez. Gràcies, sí, per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Voldria aprofitar un petit moment,
sí,
només...
Digui.
Per comentar que hem iniciat una nova campanya de crowdfunding precisament per cobrir les despeses jurídiques que representa interposar aquesta segona demanda per intentar impugnar la llicència d'obres. Sisplau, totes les persones que, com nosaltres, pensem que una instal·lació d'aquesta mena no té cap sentit en el nostre barri, qui vulgui col·laborar, només cal que s'adreci a la nostra pàgina web, stoptanatori.org. Qualsevol quantitat o aportació, per petita que sigui, ens serà de gran ajuda, i agrair el vostre interès i temps. Moltes gràcies.
No, no, a vostè, doncs queda dit, si algú vol fer, doncs pot fer aquesta aportació. Val a dir que hem demanat unes quantes vegades a l'Ajuntament de Barcelona si volia participar del programa i dir-hi la seva, i per ara es limiten a dir que és una activitat privada. Que tenen tota la raó, quan jo els he demanat, però vaja, la llicència aquí l'ha donada. Doncs allà hem quedat. L'Ajuntament, quan ho vulgui, pot entrar al programa i també dir de la seva.
Sí, si m'ho permets afegir al teu comentari, que nosaltres estem una mica farts ja del mantra que està utilitzant l'Ajuntament quan se'ls demana opinió sobre aquest cas. Ells redueixen el problema al fet de que no ens agraden els tanatoris, no tenim assumida la cultura de la mort, que aquest és un acord entre privats, i que, com que compleix la normativa, ells no poden fer res. Això és directament mentida. Precisament, ells, com a màxima autoritat municipal, tenen les eines i els arguments necessaris per poder aplicar amb rigor i objectivitat la llei i evitar la instal·lació del tanatori. El que no tenen és la voluntat ni la valentia per fer-ho.
Doncs queda dit. Falten 10 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. Fem una pausa per la publicitat molt breu i ens seguim parlant aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
A Catalunya volem un servei sanitari més fort. Per això fem una inversió en sanitat pública de 5.000 milions d'euros addicionals els propers 5 anys. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, La Proteïna, Teràpia de grup, En poques paraules, Matrícula oberta, Olor de tinta, La Tecnopèdia, La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Escoltàvem aquest testimoni, el del Xema Martínez, insisteixo, que l'oferiment a l'Ajuntament de Barcelona... No explicaré les nostres penes, diguem-ne, de quantes voltes has de fer perquè algú a l'Ajuntament digui sí, aquest tema em toca a mi, diguem-ne, i al final la resposta és, bueno, és que és legal. Diu, bueno, va. Només faltaria, no? Penses, és que només faltaria que no fos legal, no? Si hi ha unes obres, és que algú ha donat una llicència per fer-les i saps, en principi, que és el que s'hi ha de fer, no? Clar, a mi m'agradaria... És una qüestió molt, molt concreta, no?, que afecta als veïns d'aquesta zona de Sants. Clar, jo pensava... clar, com ho fas per decidir quin és el lloc bo en una ciutat per posar un tanatori?
Però és que jo, escoltant el senyor Martínez, que té tot el dret del món a lluitar per com ell vol el seu barri, però és que jo no veig cap diferència entre aquest projecte i el tanatori de Sant Gervasi, que està porta per porta amb una escola. Porta per porta, davant. I jo crec que no hi ha hagut mai un problema perquè les persones que van a fer la vetlla i el comiat vegin el pati de l'escola amb nens jugant, que és el normal en un pati d'escola. I el tanatori de les coses està coltat del Barça. Crec que aquí potser hi ha tant moviment com al costat del Barça, però aniríem de la mà. Per tant, clar, jo entenc que és més maco un altre equipament veïnal perquè puguin fer més coses, a més dels castellers i del Carnestoltes, però és que la ciutat també ha de donar un altre tipus de serveis. I el problema de si té ocupació o no té ocupació és problema del projecte econòmic del negoci. Per tant, jo l'únic que li veig és fins a quin punt s'està vulnerant la protecció d'un edifici que és un edifici catalogat. La resta, jo entenc que a tu no t'agradi tenir un tanatori al costat, però clar, tantes coses que no ens agradarien tenir, com un parc de neteja i els camions de les escombraries.
Sí, sí, hi ha dues qüestions. Una, la catalogació de l'edifici, i l'altra, l'afectació sobre la mobilitat, no?, que són les dues qüestions que a mi em sembla que són troncals del tema. Però al final, per què hi ha més o menys oposició en funció de l'equipament o un altre? Si hi ha una ciutadania organitzada, no? En aquest cas, hi ha una sèrie de veïns que entenen que el barri hauria de ser diferent. Podem discutir si amb més encert o menys, amb més raó o menys, i amb més empara legal o menys, no? Però la diferència, segurament, amb el cas que posaves tu de Sant Gervasi, que no el conec, és precisament això, no? Que hi ha una sèrie de veïns que consideren que la fotografia del barri que desitgen és diferent. I em sembla que la qüestió va per aquí. També s'apunta dificultats perquè puguin guanyar aquesta batalla si la situació és la que ara descrivíem.
Josep Maria.
Home, a mi m'ha cridat l'atenció diversos factors d'aquest tema. És una petita novel·la, aquesta història. És a dir, que a més dona el retrat d'una ciutat en un determinat moment, no?, de la seva vida. Ho dic, la singularitat de l'edifici. Aquestes instal·lacions que van ser fabrils temps enrere tenen aquesta singularitat i jo crec que això sol ja comporta que qualsevol canvi d'ús hagi de ser estudiat, diguéssim, en fi, doncs amb molt criteri, no? I jo crec que, fixa't, jo en canvi tinc una certa simpatia per als que s'hi oposen. I per què? Si realment ha de canviar la fesomia del barri d'una manera clara, clar, jo hauria de conèixer millor, no? Conec el barri, però no exactament, en fi, la problemàtica que ara es posa de manifest d'aquest edifici. Però si fins ara era un ús per activitats infantils, festes i xirinola diversa, doncs la compatibilitat amb la dinàmica del barri d'aquesta transformació entenc que almenys doncs, es pugui posar una objecció. Després ja veurem, no?, si tenen tota la raó o realment la compatibilitat podria obtenir-se, no? Jo crec que, fixa't, hi ha dos factors més. Un, que al final quedi en mans d'un jutge, però que quedi en uns termes que jo entenc que seran complicats, perquè, clar, si l'obra comença, sembla que els que l'estan portant a terme s'han inclús compromès a deixar-ho tot com estava si finalment perden. Però, ostres, o sigui, jo no sé si això no és maltractar l'edifici, perquè diuen els propis veïns que l'obra comportarà alguna transformació, tirar parets... Doncs això potser primer hauria de ser objecte d'una decisió més ràpida i, si no, que els mateixos veïns instessin unes mesures cautelars en aquest procediment contenciós. És a dir, en fi, poso un exemple que no té res a veure i és molt més gegant, però quan es van començar a gran ritme les obres de conclusió de la Sagrada Família, es va estudiar molt a fons unes mesures cautelars i va haver associacions que van demanar la paralització de les obres, inclús, no? Fins que no estigués clar, sobretot, quan es construïa el túnel de l'AVE pel carrer Mallorca. Doncs si una obra pot transformar, inclús pot posar en perill, que per això dic que l'exemple és simplement una referència,
sí,
no?
Sí, sí.
És molt més important una cosa que l'altra. Però en quant a la naturalesa del que es pot fer, a mi m'estranya que aquesta associació no hagi instat la paralització per via judicial i per com a mesura cautelar. No ho han dit, suposo que és que ho estaran estudiant.